Un nou entrebanc per una aproximació entre partits independentistes. Esquerra entra al govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i Comuns, i Junts ho critica. I tot plegat fa més difícil la quadratura del cercle per a Sánchez. Bona tarda a tothom, són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Quarante-vuit hores després de les eleccions espanyoles, Esquerra s'incorpora al govern de la Diputació. Junts assegura que això fa mal fiar per fer estratègies conjuntes a Madrid. I mentrestant, la Moncloa replica que Catalunya només cap i cap al marc constitucional. Anéssim, no, per tant, a l'autodeterminació i l'amnistia, precisament quan el Consell de la República demana de bloquejar qualsevol investidura si no hi ha un compromís amb l'autodeterminació. La transcendència del moment traspassa la política estricta. Això va passar ahir a la nit, a Salt, en un concert dels Buhos. La gent cridant de manera espontània, Sánchez, un insult que acaba en on, truca a Puigdemont, un crit que va encoratjar 5.000 persones, 5.000 joves que assistien al concert i que ja s'ha viralitzat a les xarxes socials. Escoltarem aquest crit unànim de la gent que recorda altres crits d'altres moments i també escoltarem més coses, per exemple, com la CUP escolta els resultats.
I es refundarà després del fracàs de les generals. Faran un procés intern per aprovar un nou full de ruta i renovar la direcció.
Aquí el full de ruta es manté.
Llarena conclou el sumari de Ponsatí i la deixa a un pas del judici.
I aquí estem on estàvem. La recollida selectiva s'estanca a Catalunya el 2022 amb un 45,3%.
Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta són les 5 comarques amb sistemes més eficients.
I aquí, sistema la Xina, que destitueix el ministre d'Exteriors
després d'un mes d'especulacions per la seva absència.
Sí, l'absència continua sent-hi, però ara ha aparegut el substitut i, per tant, deixa entendre que l'altre ja no ho és. Ara, on està, no se sap. Per cert, fins i tot els poderosos es queden curts a vegades de poder.
Elon Musk veu que hi ha altres empreses que li poden discutir la X, com Microsoft o Meta, que la tenen registrada.
I, per cert, treure l'ocellet no és tan fàcil. Mas s'ha quedat sense poder despenjar l'ocellet de Twitter de la façana de l'empresa a San Francisco.
La policia ha aturat els operaris perquè no tenien permís per ocupar el carrer amb la grua.
Home, aquestes coses s'han de pensar. I atenció, fa unes hores que ha acabat la gira Motomami.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa dónde vas? ¿A dónde vas?
Aquí ens estem esperant que aparegui l'altre, però ara. Aquí. Bé, aquí sí que apareix, però vés a saber. A Rosalía potser se li ha acabat alguna altra cosa.
Segons la revista People, ha trencat amb Raúl Alejandro.
Al programa analitzarem el seu missatge a la xarxa que acaba amb un fins aviat R, que els rosalistes de la redacció asseguren que confirma la notícia.
El exponente infinito, la X, la suma te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí.
Els rosalistes són alguns dels protagonistes de la nostra redacció. Els especialistes amb el trànsit tenen un nom que es diu Cèlia Quintana i que ens explicarà tot el que passa a les carreteres i el que no són carreteres, Cèlia.
Doncs sí, mira, comencem pel que són les carreteres. Us trobareu encara un embús important a la C58 des de Montcada fins a entrar pel nus de la Trinitat perquè hi ha hagut una col·lisió de dos turismes i encara hi ha un carril tallat. També afecta de ple la C33 des de Montcada i la ronda litoral de Sant Adrià de Besòs, tot fins al nus de la Trinitat. A la C17 a Parets del Vallès, Sant Ripoll per obres, afectant la sortida de la P7, C65 de Cassà de la Selva i Llambilles i la ronda de dalt de Barcelona amb cua compacta de Pedralbes a la Vall d'Hebron, sentit Trinitat, per una altra topada. I pel que fa al transport públic, doncs fa uns minuts pocs que ha quedat resolta la incidència que aquesta tarda afectava el canvi d'agulles a la bifurcació d'Aragó, que és la que permet connectar amb el ramal de Glòries. Encara, però, us trobareu retards si heu d'agafar trens a les línies R2 Sud i trens del Corredor Sud.
doncs, la música d'una separació que ens porta a parlar del que podria ser una miqueta més de separació de la que ja hi havia. La decisió d'Esquerra d'incorporar-se al govern de la Diputació de Barcelona ha complicat encara més les relacions amb Junts per Catalunya i la possibilitat que l'independentisme pugui negociar unit la investidura de Pedro Sánchez. I potser alguna cosa més de cara al futur. El moviment dels republicans ha sorprès perquè fa 15 dies van votar en contra que els socialistes tinguessin la presidència de la institució. Martí Ferrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho ha justificat Esquerra, això?
Doncs argumenten que la decisió els permet sumar-se a un govern ampli, divers i progressista i recorden que també en formen part el PSC, els comuns i dos diputats provincials díscols del grup de Junts. Els juntaires, que van decidir no renovar el pacte de govern que havien mantingut amb els socialistes, han reaccionat irats i advertint Esquerra de les derivades negatives d'aquesta decisió. El dirigent de Junts, Josep Rius, acusa els republicans d'haver amagat el pacte durant la campanya i de dificultar ara que l'independentisme vagi plegat a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
El pacte de la Diputació de Barcelona d'Esquerra Republicana amb els socialistes posa molt en dubte l'honestedat d'Esquerra Republicana, la seva sinceritat, a l'hora de bastir un front comú a Madrid per tal de poder, eventualment, investir el senyor Pedro Sánchez com a president del govern.
Malgrat aquesta nova topada entre Esquerra i Junts des del govern, la portaveu, Patrícia Plaja, ha posat en valor la necessitat de la unitat independentista.
Després dels resultats d'aquestes eleccions en generals és important, tant o més que abans, que es prengui nota d'això, de que l'independentisme, si va unit, si va junt, té molta més força.
Mentrestant, des de l'espai de Sumar i els comuns demanen discreció per negociar amb Junts i explorar contactes amb el president Puigdemont que facilitin la investidura del candidat socialista.
Sí, perquè Junts ha inclòs en l'equació de la investidura la solució a l'exili de l'expresident i de tots els represaliats per l'1 d'octubre. I els comuns han decidit intentar fer-hi aproximacions. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el dirigent dels comuns, Ernest Urtasun, ha demanat que es deixi treballar la persona pont que se n'encarregarà, Jaume Sens.
En el punt en el que estem, no començarem a parlar dels continguts de les coses. El més important és que ens posem a treballar i a dialogar sobre els continguts i les coses que puguem anar avançant o no. Això ja ho veurem en els propers dies. Després s'ha de deixar que aquestes converses pues, també tinguin un cert grau de discreció, que avancin, que el Jaume pugui fer també la feina.
I la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha demanat textualment que la mediació dels comuns es faci amb la discreció i la seriositat que requereix la situació.
I hem sentit Ernest Urtasun alimentant la idea de la negociació política amb Junts per Catalunya. A Madrid, com a mínim a nivell polític i a nivell públic, sobretot, el govern de Pedro Sánchez tanca la porta a qualsevol proposta que no entri dins de la Constitució, com serien clarament l'amnistia i l'autodeterminació. I ha posat veu en aquesta ocasió la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también.
Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Això que ha dit la ministra sembla que és de manual, però què es diu extraoficialment, si és que es diu alguna cosa?
Doncs sí, estan convençuts que trobaran la fórmula amb Junts. Diuen això sí que caldrà obrir en paral·lel més d'una via de negociació i per rebaixar les condicions faran valdre els resultats de diumenge a Catalunya, la força del PSC i de Sumar i la davallada de l'independentisme. El referèndum no hi cap, insisteixen, però esquiven ara a concretar si hi ha recorregut per un pacte que alleugereixi la situació jurídica de Puigdemont i la resta d'encausats. També pressionaran Junts fent valdre que anar una repetició electoral pot comportar aquest cop sí la suma de la dreta i l'extrema dreta.
Bé, ja veurem com evoluciona tot plegat. Mm-hmm. El que està clar, com a mínim de moment, és que tant Feijóo com Pedro Sánchez volen provar d'aconseguir la investidura. Feijóo no ho té gens bé, però Sánchez tampoc pot presumir de massa més, tampoc no ho té massa bé.
No, cap dels dos ho té fàcil, però hi ha una diferència i és que a Feijóo ja se li han esfumat tots els possibles socis i, en canvi, Sánchez encara té aquestes opcions de negociar. El líder del PP li han girat l'esquena al PNB i Coalició Canària, amb Vox sol no li surt la suma i per això ara apela a una quimèrica abstenció del PSOE amb visió d'estat.
Los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante, ¿no? Sería un error, un inmenso error, que en España gobernasen los independentistas.
però Pedro Sánchez ni s'ho planteja. Ell vol tornar a ser president, però no té pressa per negociar. Ara diu, se'n va de vacances
va de
i pretén...
Vacances.
Se'n va de vacances, ha decretat silenci i perfil baix als seus i pretén començar els contactes a partir de la segona quinzena d'agost. El que sí que donen per fet a Moncloa és que tindran el suport d'Esquerra, de PNB, també de Bildu, que per cert avui ja ha oficialitzat el seu sí,
sí.
I admeten que el més complicat és el que dèiem, arrencar aquesta abstenció de Junts, que és imprescindible perquè Sánchez torni a ser president.
Bé, veurem com van les coses. De moment, les que tenim clares és que se'n va de vacances. Moltes gràcies.
Exacte.
I que vagi bé, Paula.
Adéu, bona tarda.
Si Sánchez o Feijóo acaben tenint els números per una investidura, ho veurem. Ho veurem i sembla que, a més, així una mica a la llarga, perquè Pedro Sánchez no s'hi posa nerviós. El que sí que veurem més aviat que tard és un assaig de la majoria que vol construir el Partit Socialista amb Sumar i els partits independentistes. Serà el 17 d'agost. Que és el dia que es constitueixen les Corts Espanyoles, que això sí que ja està marcat, i és el dia on s'ha de votar o quan s'ha de votar la mesa i la presidència del Congrés i el Senat. Bona tarda, Dani Sáenz de Aja.
Bona tarda, Kilian.
17 d'agost, ho tens apuntat a l'agenda, eh?
Sí, en vermell.
En vermell. Què en podem esperar d'aquesta primera votació al Congrés?
Doncs serà la primera negociació important de la nova legislatura. La candidata a presidir el Congrés, si no té majoria absoluta, necessita més 6 que no en una segona votació. El PSOE pot intentar mantenir a Meritxell Batet al capdavant de la cambra si rep els vots dels seus socis de la passada legislatura, és a dir, Sumar, Esquerra, Bildu, el PNB i el BNG. No li caldria Junts en aquesta ocasió perquè ja sumarien més 6 que un candidat que proposi el PP.
També s'han de configurar els grups parlamentaris. I atenció, que aquí sí que serà molt clar i molt interessant de veure perquè podem mesurar la unitat d'acció independentista a Madrid, eh?
Exacte, perquè Esquerra i Junts no tenen els números per tenir un grup propi per separat, com sí que van fer els republicans, recordareu, la passada legislatura. Si el PSOE i els seus aliats mantenen el control de la mesa, hauran de seure's amb Míriam Nogueras, però també amb Gabriel Rufián, per explorar què permet fer el reglament del Congrés. Sumant els diputats d'uns i altres, Esquerra i Junts, sobre una escletxa, Laura Borràs, a TV3, assenyalava en aquesta direcció.
Una bona manera de poder treballar de cara a buscar i aconseguir la nostra força al Congrés podria ser fer un grup propi. Haurem de veure com evolucionen aquestes negociacions.
I això seran els 5 primers dies de la legislatura. A partir d'aquesta data, Felip Sisè no té un termini fixat per obrir consultes i encarregar la formació d'un govern. Quan ho faci, si el candidat que s'acabi presentant al ple d'investidura fracassa, s'activa un compte enrere de 2 mesos abans de la convocatòria d'unes eleccions que podrien ser entre finals d'any i principis del 2024.
En el cas que siguin necessàries. També tot això ho hem apuntat en vermell. Tenim molt vermell ara el calendari. Moltes gràcies i que vagi bé. Bona tarda, Dani.
Adéu, Kilian. Bona tarda.
I encara una conseqüència més de les eleccions de diumenge. Molta gent de la que ha votat, molta gent de la que no ha votat, demanen que la gent, que aquells que són els que han d'interpretar els resultats, que la gent política, en aquest cas, en tregui conclusions. I la CUP ja ha fet alguna cosa. Demana a la seva militància obrir un procés de refundació després dels mals resultats, clarament, que van tenir, resultats electorals que van tenir diumenge. I això ho ha activat el secretariat nacional, Oriol.
Ha fet arribar una carta als militants en què fa autocrítica i assegura que no han sabut estar a l'altura del moment. Aquesta carta demana a la militància que obri un procés de debat estratègic profund que permeti refundar el projecte de la Unitat Popular. Per aquest procés demanen la màxima participació de la militància i asseguren que es crearan grups de treball i espais de debat a tot el territori. La proposta és que el nou rumb de la CUP es traslladi en una assemblea nacional on s'haurà de validar aquesta proposta nova estratègica. La carta arriba després que el cap de llista per Barcelona, a les eleccions generals, Albert Botran, hagi anunciat aquest matí a través de Twitter que plegava de la primera línia política i emplaçava el partit a fer això, un procés de renovació.
De moment alguna cosa s'ha mogut ja. Mentrestant, això també s'està movent i fa que els passos que estan seguint la política i la justícia a vegades es caminin amb les mateixes sabates. El jutge Pablo Llarena ha deixat l'exconsellera Clara Ponsatí a un pas de judici per un delicte de desobediència.
L'instructor d'aquesta causa del procés ha conclòs ja el sumari contra l'eurodiputada de Junts i ha passat el cas a la sala penal del Suprem, que és qui ara ha d'obrir el procediment. L'advocat de Ponsatí, Gonzalo Boye, explicava aquest matí a TV3 el procés que segueix ara la causa.
Este auto implica que se acaba la fase de investigación contra Clara Ponsatí, vamos a fase intermedia, que será ante la sala de enjuiciamiento. Nosotros ahí tenemos algunas cosas que plantear y después se irá a juicio oral.
Recordem que Ponsatí la van detenir ahir a Barcelona per no haver anat a declarar el mes d'abril quan l'havia citat a Llarena. Se l'acusa d'un delicte de desobediència que no comporta penes de presó.
Gràcies, Oriol. És un quart de nou en aquests moments i també a l'hora de jubilar-se hi ha escletxa de gènere.
El mercat de treball no té perspectiva de gènere ni des de les pròpies empreses es facilita la corresponsabilitat. El que acaba passant és que moltes dones es veuen obligades a reduir la seva jornada laboral.
Comportarà ho explica la sociòloga Blanca Moreno i ho constaten les dades del Ministeri de Seguretat Social. Les dones de mitjana jubilen als 65,4 anys. 65,4. Ells deixen de treballar als 65 clavats.
Moltes dones han deixat de treballar alguns períodes durant la seva vida laboral o bé s'han reduït la jornada per tenir cura dels fills i, per tant, han cotitzat menys. Tarden més a arribar als 37 anys cotitzats i 9 mesos fixats per poder cobrar el 100% de la pensió. També tenen una pensió més baixa. Hi ha un 41% d'homes pensionistes que cobren per sota dels 1.000 euros, mentre que de dones en són el 70%. Des del 2018, que l'edat real de jubilació puja. Ara se situa per primera vegada a l'estat espanyol als 65 anys i coincideix amb l'edat legal, si s'han cotitzat més de 37 anys i 9 mesos. Tot i així, l'objectiu del govern espanyol és arribar als 67 anys el 2027. El Ministeri de Treball vol frenar les jubilacions anticipades perquè el sistema de pensions sigui sostenible.
I, per tant, Alba Barbosa, tot això vol dir que ens jubilarem cada cop més grans?
Si es vol cobrar la totalitat de la pensió, sí. El govern espanyol vol que al 2027 calguin 38 anys i 6 mesos cotitzats per poder-se jubilar. Defensen que l'objectiu no és pas augmentar l'edat legal de jubilació, sinó aprofitar la força laboral. Des del 2018, que l'edat mitjana de jubilació creix. Llavors se situava als 64,2 anys. Des que ho registra la Seguretat Social des del 2005, la d'aquest any és l'edat més elevada. Si ho comparem amb Europa, a Letònia, Suècia i Noruega es jubilen per sobre dels 64 anys.
Parlarem ara de treballar, que és el que passa abans de jubilar-se, eh? I a vegades de treballar d'una manera molt particular, quan no falsa. Les pròximes hores ha de passar a disposició del jutge la falsa metgessa que va treballar 7 mesos a urgències de l'Hospital de Berga. Els Mossos l'han detinguda a Vic i, entre d'altres delictes, l'investiguen per intrusisme professional. I és preparar-ho tot perquè els Mossos, Gonçal Calvo, alerten que com a mínim ha enganyat 3 centres sanitaris.
Sí, perquè a més de l'Hospital de Berga, que va presentar la denúncia, la falsa metgessa de 30 anys també hauria treballat a l'Hospital de Xaus de Barcelona, en una clínica de Girona i en una empresa de prevenció de serveis sanitaris. La investigació continua oberta i no es descarta que hagués treballat en d'altres centres encara més. El vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès, ha explicat a Catalunya Ràdio que el protocol de verificació de la titulació dels metges és correcte, però que cal que els centres l'apliquin sense fissures.
S'ha de vigilar que es compleixi. Això sí que, en tot cas, amb els responsables, no? Els directors mèdics, gerents de les institucions, doncs hem de vetllar perquè aquest protocol ja és prou estricte, però, clar, evidentment, si no es compleix, aleshores poden haver-hi problemes. Doncs que vigilin que en els seus centres aquest protocol es compleixi de la forma tal com està previst que es compleixi. Evidentment, si això s'hagués fet, aquest cas no hagués passat.
La denunciada no té cap títol universitari i feia informes amb la firma digital d'un altre facultatiu i amb el seu número de col·legiat. També va falsificar el resguard de pagament del títol de medicina.
Parlem ara d'un problema i que tenim molt clarament consignat tots plegats ara mateix aquest estiu a casa nostra. En els mesos de juny i juliol han mort 18 persones ofegades en platges i en piscines a Catalunya. Són dades que hem sabut avui en el que és el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, precisament. I són, a més, xifres que van en augment.
En els últims dos mesos, els morts ofegats a platges i piscines són 18. Si agafem les dades, des de principis d'any, els morts pugen a 29. I aquest estiu les dades empitjoren. Si ens fixem només en els ofegats des del 15 de juny, quan es considera que comença la temporada d'estiu, hi ha hagut 15 morts ofegats, que són 5 més que en el mateix període de l'any passat. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, la majoria dels ofegats van morir a la platja. I a les piscines, els morts són sobretot menors.
Helena Garriga, socorrista, coordinadora del Servei de Socorrisme de Caldes d'Estrac, concretament. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens preguntem per què ara apareixen més casos, hi ha més víctimes per ofegament a les nostres platges. Què està passant? Què fem malament? Si és que estem fent malament alguna cosa, què ha canviat?
Bueno, jo crec que influeix molt la manca d'informació del medi aquàtic que té la gent en general. No tenen gaire consciència del gran perill que té el mar. Bueno, s'hi pot gaudir molt, però no obstant també pot ser molt perillós, sobretot a l'hora de sortir.
I això què vol dir? Que som més inconscients? Que ens la juguem més? Que fem què?
Bueno, sí, el no tenir tanta informació del medi i entendre'l, doncs, entres sense saber si podràs sortir, si seràs capaç, i després doncs t'hi trobes amb problemes per sortir, però bueno, per això estem els socorristes, per ajudar en aquests casos de complicacions.
I us trobeu vosaltres que quan els demaneu o doneu consells els hi costa d'acceptar-ho? La gent és una mica més rebel? Això passa també o no?
Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha usuaris que et venen a preguntar i els hi dius que avui no és un bon dia per entrar, et fan cas, i com a tot arreu, hi ha els usuaris que diuen que no, que sí que poden i entren després, doncs els hi costa una mica sortir perquè, bueno, creien que sí i es veu que no.
Ja, la cosa és que moltes vegades el mar té cops amagats en el sentit de corrents i coses que no sabem veure en superfície i que ni coneixem i que són les que dificulten més la tornada, o què és el que realment és més perillós del mar?
Sí, sobretot la mar de fons, perquè bueno, s'ha de saber diferenciar. Algun dia que hi ha molt d'onades i es nota que el mar està malament, sí que la gent ho veu més, però a l'hora de tenir mar de fons potser com no es nota tant, es nota quan estàs dintre, des de fora no es perceu tant. I la gent doncs et pregunta per què bandera groga, i els expliques que és mar de fons, et pot costar l'hora de sortir, hi ha gent que et fa cas i hi ha gent que no, i bueno, després doncs tenen problemes. Mm.
Tens fet, encara que sigui així de manera improvisada, un cert perfil d'aquells que us rebel·len una mica més, per dir-ho així, o no?
Bueno, a vegades, doncs, gent que físicament ha fet molt d'esport i de més, o, bueno, hi ha molta varietat de perfil, ja et dic, tampoc és un en concret, però a vegades, doncs, inclús nosaltres físicament creiem que podem en algun moment i al final, doncs, no pots per qualsevol cosa, perquè aquell dia estàs cansat o perquè t'ha tocat molt el sol, perquè sí, estàs més cansada i no pots sortir. Això, al final, bueno, hi ha molta varietat d'usuaris, tampoc és un en concret.
Clar, que pot ser que el mateix lloc, la mateixa platja, la mateixa aigua, la mateixa onada, el mateix corrent, un dia puguis amb ell, l'altre dia ell pugui amb tu, perquè tot canvia i tu no ets una màquina. Seria una cosa així?
Exacte. El mar, al final, bueno, és el que he dit abans. Tu pots passar superbé, pots gaudir molt, però s'ha de tenir molta consciència perquè en un moment et pot fer passar una mala jugada.
Té a veure, pot tenir a veure, que hi hagi una allau ara d'ús de la platja i del mar, entre altres coses per la calorada que tenim i perquè cada dia probablement hi ha més ús de les platges, hi ha més gent que les fa servir, pot ser això? O heu notat això?
Sí, molta gent baixa a la platja per donar-se un bany i de més, el que passa que, bueno, també aquests dies que potser hi ha bandera groga, hi ha gent que no s'anima a banyar-se i això implica pues, cops de calor, insolacions. També recomanem molt doncs, que beguin aigua, que s'hidratin, que es posin molta crema reiteradament per evitar aquests casos.
Mm. Però clar, perquè teniu una feinada entre els que entren i no havien d'entrar i els que es queden fora i potser haurien d'haver entrat per refrescar-se, que no us l'acabeu, no, la feina?
Clar, entre una cosa i una altra és una mica complicat i, bueno, al final s'ha de buscar una mica el punt intermig. Si veus que no et banyes, doncs remullar-te una mica, aunque sigui amb aigua o amb refrescos, gels, per evitar, bueno, per evitar això.
Tu fas de socorrista perquè t'agrada o és d'una bona manera de recollir alguns diners? Per què estàs fent de socorrista?
Bueno, jo vaig fer fa uns anys el curs, el vaig trobar per internet, em va agradar, vaig començar a treballar i bueno, sento que estic aprenent molt, ja no només personalment, sinó a nivell de feina, de sanitàriament també, bueno, també social, i bueno, m'agrada molt aquesta feina i tinc pensat seguir treballant d'això perquè és una passió que tinc.
T'agrada el mar, entenc?
Sí, sí, jo faig surf, m'agrada molt el mar i bueno, vaig trobar aquesta feina que era la platja, a mi la platja m'encanta i no puc demanar més treballar on més m'agrada.
I l'únic que sí que pots demanar a la gent és que tinguin molt present que el mar és el mar i que us ajudin a l'hora de preservar la seguretat, que no es passin de llestos perquè aquest any les xifres són bastant negatives, eh?
Sí, la veritat que està pujant molt el tema d'ofegats i de més i, bueno, intentar baixar aquesta xifra amb molta precaució i consciència, sobretot.
Helena, que vagi molt bé la platjada, eh? I la temporada, que tu passis bé i seguirem en contacte. Una abraçada gran.
Moltes gràcies, bona tarda.
Més problemes i algunes solucions.
Que les violències masclistes són estructurals, afecten a les dones pel sol fet de ser dones. I, per tant, som els poders públics que responem acompanyant a les dones, enviant un missatge molt clar.
És la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, i és que les víctimes que hagin patit violència de gènere fora de la parella tindran, i és això que deien les administracions acompanyen, tindran la matrícula gratuïta als graus i màsters de les universitats públiques. I la UOC, a partir del curs que ve, també hi formarà part. Se'n faran càrrec els departaments de recerca i universitats i Igualtat i Feminismes. Preguntes. Maria, qui ho podrà demanar, això?
Doncs ho podran demanar les persones que hagin patit un d'aquests quatre supòsits fora de la parella que explicarem ara mateix. D'entrada, les que hagin estat víctimes de tràfic de persones, també de violència sexual, de mutilació genital o de matrimoni forçat. S'hi podran acollir les persones que vulguin estudiar, com dèiem, a les 7 universitats públiques de Catalunya i també la UOC, i que, això sí, puguin acreditar-ho d'alguna manera.
I les víctimes que han patit violència dins de la parella?
Doncs, de fet, aquest és un dret que ja està reconegut. Fa 15 anys que es garanteix la gratuïtat a les víctimes que ho estiguin patint. Al curs, de fet, 2021-2022 s'hi van acollir un total de 294 persones que volien cursar estudis universitaris. Aquí, segons la consellera Tània Verge, es creava un greuge comparatiu, perquè les víctimes que havien patit violències fora de la parella d'entrada no s'hi podien acollir. Per això ara han fet d'alguna manera marxa enrere i es corregeix la mesura.
Ara es corregeix. Com es podrà demanar això?
Les sol·licituds es podran demanar entre l'1 d'agost i el 31 d'octubre. D'entrada s'haurà de certificar cada cas als serveis d'informació i atenció a les dones o als serveis d'intervenció especialitzada. I després s'haurà de presentar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Finalment, només caldrà entregar tota la documentació a la universitat. Si la persona ja ha tramitat la matrícula, la universitat li podrà retornar igualment l'import. Recordem que el número de telèfon d'atenció a les dones en situació de violència és el 900-900-120.
Deixeu-nos fer un apunt, després seguirem amb més apunts, però aquest concretament del nostre Parlament, que incrementa un 30% la despesa dels grups amb personal assessor. Així ho han aprovat avui tots els grups, amb excepció de la CUP i Vox, que hi han votat en contra, i els Comuns i el Partit Popular, que s'han abstingut. De quan estem parlant, de 30%, però de quan és l'increment en la despesa?
Val, fem números, Kilian. Fins ara la cambra ja estava uns 2.900.000 euros en aquest capítol, una quantitat que reparteixen les formacions en funció dels diputats que tenen. Doncs bé, a partir d'ara, aquest pressupost serà de 3,7 milions, el que suposa un increment de 850.000 euros, o el que dèiem, aquest 30%. Cada grup podrà decidir si aquests diners de més els destina a contractar més assessors o bé a pagar millor, a pagar més quantitat al personal que ja té. Les persones que assessoren els diputats en les seves feines cobren cada mes una quantitat bruta que pot anar entre els 2.200 euros i els 4.900 dividits en 14 pagues. Uh-huh. Amb aquest increment, el Parlament de Catalunya ha decidit equiparar-se al Congrés dels Diputats i a pujar els recursos econòmics que tindran els grups per poder contractar assessors.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio.
casa teva.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
I dos quarts de nou, concretament. La recollida selectiva s'estanca a Catalunya. Ho hem dit en començar i és una evidència. Dels 3,8 milions de tones de residus generats l'any passat, se'n van recollir selectivament el 45,3%, un modestíssim 0,3% més en relació a l'any anterior. La pujada és gairebé insignificant, si és que considerem que sigui pujada. Sí que ho és, una mica. Estem 10 punts per sota de l'objectiu del 55% que fixa la Unió Europea pel 2025. Isaac Paraire és el director de l'Agència de Residus.
No arribem als objectius que marca Europa, que com sabeu és aquest 50% l'any 2020. El 2025 hauríem d'arribar a aquest 55% i, per tant, Catalunya té deures.
Catalunya té deures, en efecte. Aquestes són les principals dades que expliquen aquest estancament de la recollida selectiva.
Els catalans vam generar l'any passat 493 quilos de residus per habitant i any, l'1,5% menys que el 2021.
La comarca que fa millor els deures és la Conca de Barberà, amb un 77% de recollida selectiva, i el municipi més aplicat és Vilablareix, el gironès, amb més del 92%.
La Cerdanya és a la cua de les comarques amb menys recollida selectiva, amb un 27%. El municipi de Fígols, el Berguedà, en recull menys del 10%.
De les quatre fraccions principals, la que més s'incrementa són els envasos, seguida del vidre i de l'orgànica. En canvi, el paper disminueix.
Més de la meitat del total de residus generats a les llars i als comerços encara van a la fracció resta, és a dir, que no se separen en origen.
A Catalunya hi ha 316 municipis que fan la recollida porta a porta.
Rosa García, director general de ReZero, que és Fundació per Impulsar el Residu Zero a Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens passa, que no ens en sortim? Que fa dos anys que hauríem d'haver arribat als 50 i no hi arribem, i ens quedem curts i sembla que això no avança. Per què ens costa tant? Què és el que falla?
Doncs Catalunya es troba encara per sota dels nivells de reciclatge que exigeix la Unió Europea. I estem durant, ja fa diversos anys que estem estancats per sota d'aquest 50%. El que passa és que encara no s'estan aplicant, no, a nivell de tots els municipis de Catalunya algunes mesures, com pot ser la implantació del porta a porta, per intentar augmentar, no, aquests nivells de reciclatge. Això és un factor important. Encara no estem, continuem amb els mateixos sistemes de recuperació o els contenidors de colors, el contenidor d'envasos, i no apliquem instruments com la recollida porta a porta o també la recuperació del retorn d'envasos a nivell dels envasos de plàstic, per exemple.
Per tant, el problema és el sistema, que no és prou eficient encara o que no és prou útil. Som nosaltres que no el fem prou útil el que tenim, encara que no siguin els nous sistemes que han d'arribar. Què és el que falla més?
El que falla més és que continuem generant molts residus. Una de les dades que avui també s'han donat és que cada catalana i cada català generem 500 quilos de residus cada any. Per tant, la R de la reducció, la primera R, no l'estem complint. I això és el primer que falla. Necessitem apostar per la reducció i també per la reutilització per intentar, doncs, disminuir aquesta pressió sobre el planeta i sobre els recursos naturals. I la tercera R, la R del reciclatge, és important, però tampoc salvarà el planeta si primer no anem a reduir en origen la quantitat de residus. I és bàsicament un problema de quantitat de residus que generem i de diversitat que generem. Actualment en el mercat tenim molts productes que no es podran mai reciclar, ja sigui perquè no hi ha la tecnologia suficient, perquè estan fetes amb una gran barreja de materials molt complexos, i serà impossible, encara que la ciutadania volgués i que posessin tots els instruments, seria impossible de reciclar. Per això apel·lem també a la responsabilitat dels productors, que han de garantir que al mercat no pot haver-hi res que no pugui ser reparable, reutilitzable o finalment reciclable.
Clar, això li anava a dir, que hi ha alguna part que no ens pertoca als ciutadans exclusivament. Però pel que fa als ciutadans, aquells que ara ens estan escoltant, els nostres oients, què poden fer? Estan intentant fer allò de la selectiva, de posar-ho cada cosa al seu lloc, que una mica costa, amb les cases petites que tenim, fer aquesta distribució, que necessites posar-t'hi i fer-ho de manera militant, que la gent ja ho fa, potser encara ho hauria de fer més, però què més se'ls hi pot dir? Quan diu això de reduir allò que després hem de tirar, perquè si seguim fent molta despesa d'això, per molt que reciclem, seguirà sent molt. Com s'ha de fer tot això?
El primer és intentar consumir el menys possible i quan anem a comprar, doncs intentar no emportar-nos a casa més brossa que producte que volem comprar. I això passa per fer un consum conscient. Intentar apostar, doncs, per això, per la compra a granel, per la compra amb envasos reutilitzables, per intentar apostar per productes que tinguin una llarga vida, no? Llavors fugir de tot el que serien els productes d'usar i llençar, que amb el plàstic ho veiem molt clarament, però també tenim roba i tèxtil pràcticament d'usar i llençar, no? O l'obsolescència també amb els productes elèctrics. Per tant, primer intentar consum conscient. I després, quan ja hem fet el consum, doncs intentar fer aquesta tria que tu dius, separar-ho, participar, si tenim, no, el nostre municipi al porta a porta, separar sobretot la matèria orgànica, les restes de menjar i de poda dels jardins, com a bàsic, no, com el més important. I el tercer punt, com a ciutadania, exigir tant als productors, als distribuïdors, als supermercats, com també a les nostres administracions, que posin els mecanismes, no, necessaris per fer fàcil aquesta tria.
Entendrà que algú ens pot dir, escolti, entre el 50 i el 45,4% tampoc n'hi ha per tant. Pot ser que algú pensi això, que és una part molt petita de diferència entre el que s'hauria d'haver aconseguit i el que estem fent. És així o realment aquest percentatge de diferència marca molt?
Aquest percentatge, hem de pensar que són moltes tones, molts quilos de residus que van a parar als nostres abocadors i a les incineradores que tenim a Catalunya. I crec que ningú de nosaltres vol, no? Sabem les complexitats i els impactes que té socials i ambientals aquestes instal·lacions. Per tant, aquí el que intentem que no vagi a parar aquests tractaments finalistes és un bé per a tota la ciutadania. I el 50%, de fet, és un objectiu, però és que anem tard, perquè Europa, d'aquí a la cantonada ja, d'aquí pocs anys, ens exigirà 60-65%. Per tant, no ens podem, no, quedar tranquils amb aquest percentatge, perquè Europa cada cop ens exigirà més. I si no ho fem, llavors hi haurà penalitzacions econòmiques que repercutiran, òbviament, en tots els ajuntaments i en tota la ciutadania.
Per si algú no s'imagina quin pot ser el futur si no aconseguim fer aquest procés que estem intentant fer, que encara anem curts, però que hem d'arribar a aconseguir de les xifres que ens demanen, del 50 o ara del 65, que diu vostè que aviat serà, i seguir en progressió, Si no féssim cas d'això i féssim la que ens assemblés sense haver de vigilar això, cap on anem? Quin món ens esperaria? Quin món tindríem?
Hi ha diverses repercussions, eh? Hi ha la repercussió econòmica, com deia, que abocar residus, a incinerar residus cada cop costarà més, serà econòmicament costarà més. Hi ha la repercussió, òbviament, ambiental, jo crec que això, no? Per sort, la ciutadania cada cop està més sensibilitzada. De planeta només en tenim un i els recursos s'estan esgotant i no pot ser que els pocs recursos que tinguem els estem abocant o els estem incinerant. I la tercera, jo crec que és la social, no? El fet aquest de que com a ciutadania realment ens espera un món amb certes dificultats. Però jo no m'agradaria tancar amb un missatge negatiu.
Doncs
no?
Tanquem-lo en positiu, tanquem-lo en positiu.
Molt cansats. Estem justament, no? Jo crec que el missatge per nosaltres és que és possible avançar cap a aquesta societat residu zero i que no ens hem d'anar a mirallar amb altres països. Vull dir, aquí a Catalunya tenim territoris, i avui dèiem, no?, les dades de l'Agència de Residus, que ja estan molt per sobre, inclús del 65%, i estan en nivells que realment es pot fer. Per tant, és possible fer-ho. És possible fer-ho aquí, a casa nostra. I és qüestió de que els diferents agents, no?, cadascú fem el paper que ens toca i intentem avançar sobre això, cap a la primera R, la reducció, i cap a la R de la reutilització, no? Per tant, cap al residu zero.
Doncs, en positiu acabem. Moltíssimes gràcies, Rosa García, directora general de ReZero. Una abraçada i molta sort per la part que ens toca.
Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
No és només aquí que costa fer les coses. Alemanya, per exemple, vol liderar la transició cap a una energia sostenible. Però una cosa és tenir la voluntat de fer-ho, fins i tot legislar sobre això, i una de ben diferent està en condicions d'anar cap a un model d'energies renovables. El projecte de llei per canviar el combustible de les calefaccions domèstiques ha resultat, fins i tot allà els passa això, un fracàs i ha acabat provocant un embolic polític. Berlín, Oriol Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteix el projecte de llei?
Segons el projecte de llei impulsat pels Verds Alemanys, a partir de l'any vinent els nous sistemes de calefacció haurien de funcionar en un 65% com a mínim a partir d'energies renovables. La divisió dins el propi govern, però, va acabar rebaixant les expectatives del projecte de llei, de manera que només fos obligatori aplicar-la als edificis de nova construcció. Eric Deberhäuser, portaveu de l'Associació d'Instal·ladors i Lampistes de Brandenburg, denuncia precipitació i acusa el govern de no tenir en compte ni les mancances del mercat ni les de la pròpia mà d'obra.
És massa precipitat, perquè no seria possible aplicar la llei l'1 de gener del 2024. Hi ha problemes de subministrament dels components i hi ha una gran manca de mà d'obra especialitzada.
Sobre el terreny, les coses no són gaire diferents. Els instal·ladors consideren que el projecte de llei és un despropòsit des del minut zero perquè el país no està preparat. Lucien Aicha és especialista i propietari d'una empresa de calefacció a Berlín.
No tenim l'electricitat necessària disponible a qualsevol lloc. Si es vol instal·lar bombes de calor a tot arreu, l'electricitat haurà de sortir d'algun lloc i també s'ha de transportar. Alemanya encara no està preparada.
I bé, situats en aquest punt, què passarà a partir de l'hivern que ve?
En cas de prosperar la llei, el gas i el gasoil podran conviure amb el biocombustible, l'hidrogen i la calefacció a distància, molt habitual a les ciutats alemanyes, sempre i quan, això sí, no superin el 35% del consum energètic d'un edifici o un habitatge. Aicha considera que el model híbrid s'acabarà imposant.
Probablement els pròxims anys s'anirà imposant un model híbrid. Això significarà disposar d'una bomba de calor com a aparell principal i quan faci molt fred i amb la bomba no n'hi hagi prou, s'activarà la caldera de gas.
Al setembre, el Bundestag es reprendrà un debat inevitable.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Celebrem el centenari de la gran diva de l'òpera Maria Callas amb un concert homenatge del diari Ara i l'Orquestra Simfònica del Vallès, el 30 de novembre a 9:45. Aconsegueix la teva entrada a la web del Palau de la Música Catalana, amb el suport de la Fundació La Caixa, Estrella Damm i la Fundació Vila Casas.
Aquest estiu, la tarda és...
el millor moment del dia...
La tarda d'estiu, amb Roger Carandell i Marta Montaner.
Us esperem cada dia de 4 a 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, no? Tres horetes? Vull dir que donen per molt.
Ui, si donen. Doncs donen per fer entrevistes, per parlar de l'actualitat, dels 40 anys de Catalunya Ràdio i de tot el que passi aquest estiu.
De 4 a 7, la tarda d'estiu, a Catalunya Ràdio.
El millor moment del dia.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Ho ampliem fins al 30 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Amb Catalunya Ràdio i TV3 obre el cor a l'estiu més especial. D'aquí o d'allà tant me fa. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Doncs ara mateix, a un minut per 9:45, fem una volta, no massa lluny i sense anar-nos en massa de la calor. El foc que crema Tunísia, a prop de la ciutat de Tabarka, a pocs quilòmetres de la frontera amb Algèria. En algunes ciutats tunisianes la temperatura ha arribat als 49 graus. Els focs han començat a les àrees més muntanyoses i han baixat cap a la costa, on han obligat a evacuar centenars de família per terra i per mar. Una família es mira des de la carretera el foc que crema dos pobles a prop de Nice i que ha obligat a interrompre-hi la circulació de cotxes i tren. A mitja tarda els bombers tenien controlat l'incendi, però hi havia altres focus al sud-est de França i a prop d'Arles, al sud. Un avió llança aigua sobre un bosc d'arbres que crema a Turquia, a la ciutat costanera, concretament de Kemer, al sud, en una regió afectada per diferents incendis des d'ahir. Igual que aquests, els hidroavions que lluiten contra els incendis, que segons l'administració han cremat ja un 10% de l'illa de Rodes i han obligat a evacuar més de 20.000 persones, a Grècia estan molt malament. Un dels aparells s'ha estavellat aquest matí i dos pilots han mort. És un no parar. Algèria, els voluntaris intenten frenar el foc amb pales i mànegues, és el que estan fent ara, i generadors elèctrics també hi participen. 34 persones hi han mort a causa d'un centenar de focs. I a Itàlia, a l'altra banda de la Mediterrània, anem fent salts d'un cantó a l'altre de la nostra mar, un vol aeri permet veure diferents columnes de fum que han forçat el tancament temporal de l'aeroport de Palerm. Això passa al sud del país, després que al nord, sobretot a la ciutat de Milà, aquesta matinada, s'hi hagi vist un molt fort temporal que ha afectat aquesta població. És un circuit per parar una miqueta intranquil d'aquest temps que ens afecta i que ara ens fa parar precisament a Itàlia, a Roma, amb el nostre corresponsal. Eudald Rubió, bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Violentes tempestes al nord, incendis al sud. Itàlia està vivint els efectes devastadors del canvi climàtic, no, Eduard?
Sí, ho confirmava precisament aquest matí l'alcalde de Milà, Beppe Sala, després que una tempesta huracanada s'abatés aquesta matinada sobre la capital llombarda amb ràfegues fins a 100 km per hora, arrencant arbres, destapant teulades, provocant inundacions als carrers, bloquejant el transport. Un xoc pels milanesos que han vist devastada la seva ciutat en 3 hores. Una matinada tràgica que ha causat també la mort d'una noia de 16 anys prop de Brescia. Recordem que encara no fa 3 mesos desbordaments, inundacions, esllavissades doblegaven també la regió d'Emília-Romanya. Mentrestant, al sud, a Sicília, des d'ahir, han esclatat nombrosos incendis alimentats pel fort vent de Siroc. La situació més greu es troba a Palerm, a Borgo Nuovo, una barriada de la capital, està assetjada per les flames que s'han estès des de la zona d'un abocador. Impossible accedir pels residents que ho han perdut tot. 2 persones grans han mort carbonitzades. També crema la part oriental de Sicília, a Catània, on des de fa una setmana la major part de la ciutat pateix la manca d'energia i aigua. Talls elèctrics provocats pel sobreescalfament dels cables subterranis que afecten les bombes que comprometen la distribució de l'aigua a la ciutat.
Eduard, gràcies, que vagi bé, sort.
Adeu, bona tarda, Kilian.
I ara deixeu-nos explicar una història que no és molt llarga. S'explica ràpid, el que no s'explica és massa. Arrenquem el 25 de juny. Avui fa exactament un mes va ser l'últim dia que el món va veure King Gang, ministre d'Exteriors del segon país més poderós d'aquest món nostre que es diu la Xina. Des d'aleshores el ministeri ha rodejat el misteri. El ministeri era el que tenia abans, ara té el misteri que ha rodejat, que ha envoltat la seva situació. El ministre va literalment desaparèixer del mapa. En un moment donat, el govern xinès ho va atribuir a problemes de salut, però tot seguit se'n va desdir. Fins a l'extrem d'esborrar l'explicació de la transcripció oficial de la roda de premsa, honorant la profunda opacitat comunicativa del règim. I avui, inesperadament, Pequín ha anunciat el nom del nou ministre, que es diu Wang Yi, que resulta ser el predecessor del fins ara desaparegut, de qui encara no se'n sap res, Xavier. Desaparegut, continua.
Continua.
El que ja no té és el càrrec.
No té ni el càrrec ni sabem on és.
Certament.
I òbviament, com l'opacitat és molt gran, com comentes, hem volgut descapdallar el possible motiu d'aquesta desaparició. N'hem parlat amb una persona que coneix molt la lletra petita d'aquell país, Manel Uller, professor titular d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, i fixa't quina és la seva interpretació.
Que hauria tingut una relació sentimental amb una expresentadora de televisió de Hong Kong, que és als Estats Units, que fos un dels motius de la seva desaparició fa un mes de l'escena pública, de la seva purga, potser.
Per tant, un embolic de faldilles. Això sí, amb repercussions geopolítiques mundials, considerant el pes del càrrec, sigui com sigui, Kilian, Uller dubta que aquest canvi de ministeri modifiqui la política exterior xinesa.
No, que li ha modificat alguna cosa és a ell, directament.
Per descomptat.
El ministeri ja no el té, i el misteri encara el conserva. Gràcies, Xavi.
Fins ara.
Algunes notícies més. Els nadons concebuts per reproducció assistida tenen un risc més alt de ser asmàtics al llarg de la seva vida.
Això demostra una investigació internacional amb la participació de la Universitat de Granada, que ha fet el seguiment de més de 7.000 infants des del naixement fins als 15 anys. S'ha vist que concretament el risc de ser asmàtic quan es fan servir tècniques de reproducció assistida és una vegada i mitja superior que el que tenen els nadons nascuts d'embarassos concebuts de manera natural.
Vist per a veredicte el judici contra l'home acusat del triple crim a Ciutat Vella el 2020.
En una sessió, la defensa ha atribuït la conducta del seu client de matar tres persones en només una hora a un trastorn bipolar i ha demanat al Tribunal Popular que ho tingui en compte com a eximent. Durant el judici, però, els metges forenses que van examinar el processat van declarar que no té cap trastorn, sinó una depressió i conducta antisocial.
A Lleida no hi haurà alberg per a temporers al barri de Pardinyes. I ara hauríem de sentir que qui ho ha anunciat avui és l'alcalde Fèlix Larrosa. Roger Segura.
Els socialistes enterren l'equipament impulsat per Esquerra i Junts que preveien que allotgés temporers i persones sense llar.
Hem de separar situacions. Nosaltres no creiem en calaixos on tu hi volques diferents conflictes, diferents situacions, diferents problemàtiques.
Ara la paeria presentarà una proposta alternativa a la Generalitat que ja havia compromès 4 milions d'euros.
I el Fons Monetari Internacional.
Well, first we should welcome the little bit of good news we got.
Que constata que l'economia mundial mostra signes de lleugera millora i preveu un creixement del 3% per aquest any.
L'FMI ha anunciat en un punt la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023 i la situa al 2,5%. El Fons Monetari ho fonamenta en la solidesa dels serveis i del turisme en la campanya d'estiu. És la revisió més important entre les economies avançades. En el cas d'Alemanya, el Fons Monetari Internacional contempla una contracció del producte interior brut del 0,3%, pitjor del que s'esperaven.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Ah, els estius, la platja, la sorra, els cosins, els tiets, els amics i, sobretot, els restaurants, amb els seus plats deliciosos, cuiners estressats, cambrers acalorats i alguna que altra indigestió.
Com m'agraden aquests moments inoblidables.
Joc de cartes, estrena de la nova temporada. A TV3, dimecres a la nit.
Són les 7, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, amb Marina Romero.
Aquest estiu ens encanta que el visquis amb nosaltres. Estem connectats a l'actualitat del país i celebrem la vida.
De dilluns a divendres, de 7 a 1 del migdia, el Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, amb Marina Romero.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
De l'1 al 5 d'agost a Palamós, amb So de Cobla, al Festival de Cobla de Catalunya. Hi participaran la companyia elèctrica d'Arma amb la principal del Llobregat, Jazz Woman amb So de Cobla, Albert Guinovar i Montserrat Casas amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i Xavi Lozano amb la Cobla Mediterrània, entre d'altres. Més informació a sodecobla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Aquest estiu, desconnecteu al 43è Festival de Torroella de Montgrí. Del 29 de juliol al 18 d'agost, la millor música clàssica amb concerts de la Chamber Orchestra of Europe, Mark Padmore, Víkingur Olafsson, Maria del Mar Bonet amb l'Arpeggiata, Marco Mezquida, el Quartet Gerard, Erika Grimaldi i Janine de Vic, entre d'altres. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
I ara Venècia. El festival que arrenca el 30 d'agost i que portarà el Lido gent com Sofia Coppola, Bradley Cooper, Michael Mann o David Fincher, entre d'altres, que competiran pel Lleó d'Or. 80a edició del certamen, no es veurà tan afectada per la vaga de Hollywood, presenta una secció oficial plena de grans títols, Montse, pel·lícules que s'estrenaran allà.
Sofia Coppola portarà Venècia Priscilla sobre la dona d'Elvis Presley, David Fincher, i presentarà The Killer, protagonitzada per Michael Fassbender, i Michael Mann, l'esperada Ferrari, amb Adam Driver i Penélope Cruz. Entre els 23 films que es presentaran a concurs, també destaquen Maestro, de Bradley Cooper, sobre el músic Leonard Bernstein, i The Poor Things, un Frankenstein en clau femenina de Yorgos Lanthimos amb Emma Stone de protagonista.
I la vaga no es notarà al festival, Montse?
Caldrà veure com afectarà encara l'absència de les grans estrelles de Hollywood a la mostra. Però, segons el director d'aquest festival, Alberto Barbera, l'impacte de la vaga serà molt modest.
L'impacte, les conseqüències de la vaga d'actors, que òbviament tenen bones raons, és molt modest sobre la mostra. La catifa vermella no estarà tan buida com alguns han vaticinat aquests últims dies.
Bé, doncs ja ho comprovarem, això que diu Alberto Barbera, que, o Barbera, em sembla que s'ha de dir. Molt bé, gràcies, Montse. Barbera, sí. Molt bé, doncs va, música. Avui comencem clarament Metallics, amb Metallica. Marta.
Sí, perquè fa 40 anys que la banda nord-americana va publicar el seu àlbum de debut, Kill 'Em All, un àlbum que va marcar un abans i un després amb aquest gènere. Aquest primer disc, que va guanyar 3 discos de plata, va inspirar diversos grups que vindrien després.
I ara Tom Odell. Inconfusible, que actua aquest vespre a Barcelona.
Sí, el concert del cantautor britànic és avui a les 10 de la nit als Jardins de Pedralbes. Odell va saltar la fama amb el seu àlbum de debut, Long Way Down, que inclou èxits com Another Love, aquest que sentim sí. De fons. Va començar amb només 21 anys i ara és un dels artistes més reconeguts a escala mundial per la seva música plena de capes i d'estils diferents.
I avui a Mataró... Doncs estan així, sí, estan de festa.
Sí, perquè avui arrenca oficialment les Santes de Mataró amb la crida de Festa Major i la nit més boja. Hi ha Correfocs, Diables i diversos concerts com el grup Amb la Cosina, que és un grup de folk que barreja ritmes d'arrel i més moderns, i després l'orquestra Girasol, que sentim també de fons, i que comença des de a les 4 de la matinada i, com ells diuen, a orquestra Girasol fins que surti el sol.
Està molt bé. I això no és ben bé una festa. Això ho dèiem a la portada, acabat la gira mundial de Motomami, també hauria acabat una altra cosa, la seva relació amb el porto-riqueny Raúl Alejandro?
Sí, així ho asseguren des de la revista People, tot i que ells dos no s'han pronunciat sobre el tema, ni han confirmat ni han desmentit la notícia. Veurem si tot això acaba en un rumor o què. El cas Kilian és que des d'aquí de la redacció, i tu també ho deies abans, amb la Núria Peraire i la Maria Costa hem investigat una mica les seves respectives xarxes socials, i què hem trobat? Doncs que el Raúl fa dies que és a Puerto Rico amb la família, i en algunes imatges que també corren per les xarxes se l'ha vist banyant-se en un riu amb la Shakira. Aquest, però, és un altre tema i un altre meló que ara no obrirem. La Rosalía ha acabat, com dèiem, la gira de Motomami i en una publicació a Instagram ha escrit: Motomami, l'àlbum, ha sigut un huracà que ha portat i també s'han portat moltes coses a la vida. I acaba dient: fins aviat, una emoticona amb els ulls plorosos i una R.
I una R. I aquí els grans especialistes diuen: això s'ha acabat. Bé, no s'ha acabat el programa, però quasi. Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Et diria què tal demà, però em sembla que m'haig d'avançar i dir-te què tal aquesta nit.
Sí, perquè serà fresqueta la nit. Serà
fresqueta?
Sí, demà a la matinada, tothom que visqui al Pirineu, a la Catalunya central, fins i tot, però alguna cosa, o quan surtin diràs: ui, ara tinc una mica de fresca.
Ostres.
Perquè les mínimes quedaran, en molts casos, per sota dels 15 graus i a la resta del país per sota dels 20, fins i tot al litoral, a la Costa Daurada hi haurà un descens notable, i 20, home, 20 no és fred, però ja ho sé.
No, però comparat 15... amb el que hem tingut, certament.
per sota dels 15, algú pensarà que té una mica de fresca. Sí. I demà serà un dia un altre cop molt similar al d'avui, també amb temperatures relativament baixes per l'època, perquè les màximes de demà quedaran per sota dels 33-34 graus, però hi haurà molts llocs que estaran per sota dels 30, és a dir, que farà una calor molt moderada per ser el mes de juliol. Farà sol en conjunt a gairebé tot Catalunya, però un altre cop hi haurà aquestes nuvolades a la costa central, a les comarques gironines, i a la tarda algun ruixat, alguna tronada per aquest sector, però sempre coses aïllades, localitzades. Per tant, un dia de sol, de juliol, però sense massa calor.
Bé, doncs molta gent hi firmaria, segurament. Moltes gràcies i que vagi bé, Tomàs.
Molt bona tarda.
I gràcies a tots, també a la Rosalia. Que vagi bé, adeu.